Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell registra un total de 887 casos positius per coronavirus, una xifra que al parer del cap de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, no és la real. El doctor assegura que cal multiplicar per 5 o per 10 aquests positius per aproximar-nos a la veritable incidència de la malaltia, que manté més de mig miler de persones ingressades al Parc Taulí.
Oscil·la entre 5 i 10 vegades més persones amb pocs símptomes que amb símptomes. Que si tenim nosaltres 50.000 casos al país o 60.000, doncs vol dir que hi ha 600.000 infectats. Això jo crec que és la xifra més raonable, que tampoc ens ha d'espantar, perquè d'aquests 600.000, 500 i pico resulta que no necessitaran res.
Cervantes també ha lamentat la falta de previsió en relació al virus i la seva expansió i ha fet autocrítica perquè fins i tot els experts no van augurar un volum de casos com el que hi ha ara. Al conjunt de l'Estat els positius ja superen els 100.000. És dimecres, 1 d'abril. Comencem.
Titulars.
Com viu una persona contagiada al seu aïllament? Quines mesures de seguretat cal prendre en cas d'haver de passar la quarantena al nostre domicili? Avui en parlarem de tot plegat amb el Josep Maria Barrades, un infermer del Taulí que ha donat positiu en la Covid-19 i que està en plena quarantena. I una empresa vallesana ha creat una pulsera que permet recuperar la cadena de contactes d'un infectat per coronavirus. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El dispositiu, amb un preu de 10 euros, fa servir el Bluetooth per registrar totes les persones amb què s'ha tingut contacte abans de donar positiu, de forma que se les pugui identificar i aïllar de forma immediata. El CEO d'Accent System, Jordi Casamada, destaca que el principal benefici és que es podria evitar el confinament total de la societat.
I a més basen això, en poder identificar molt ràpidament les persones que poden haver ha sigut contagiades amb un estadi molt primari de la malaltia, amb la qual encara de dia potser encara no estan, estan infectant a la resta de les persones i a més, és molt selectiu, no? Permet agafar doncs, aquest col·lectiu de gent i el col·loques en quarantena. Llavors que això té un impacte econòmic molt menor que agafar tota la societat i tancar-la, com estem fent ara, que és lògic, perquè al final ara doncs, la situació ja és una altra.
L'empresa ja ha començat a distribuir el dispositiu a l'Orient Mitjà.
I el Centre d'Esport Sabadell presenta un ERTO que afecta tota la plantilla.
El club ha anunciat avui la mesura que també afecta jugadors i cos tècnic del primer equip. L'entitat arlequinada es converteix en l'11è club del grup 3 de segona B que aplica un expedient d'aquest tipus.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? Els núvols són els protagonistes a tot el territori, amb l'excepció de la Vall d'Aran, on allà encara aquest matí està mig ennuvolat, però creiem que també durant la tarda quedarà ennuvolada. Aquesta nuvolositat també l'acompanya precipitacions, ruixats i dispersos en conjunt, d'intensitat feble o localment moderada, però la zona del litoral i prelitoral són una mica més continuats i també una mica més intensos. On seran més intensos i abundants seran les Terres de l'Ebre, on localment aquest migdia i tarda pot haver-hi alguna tempesta d'intensitat forta, per això hi ha un avís activat fins a la tarda d'intensitat forta a les Terres de l'Ebre i també podran acumular des de les 6 del matí d'avui dimecres fins a les 6 de demà dijous, les 6 del matí de demà dijous, podran acumular gairebé més de 100 litres a les Terres del Sud, sobretot al massís del Port. Per això hi ha un avís també per aquesta acumulació important. En paral·lel, la llevantada portarà vent i mar, alteració marítima que també comporta un nou avís. Per tant, situació una mica complicada a l'extrem sud i a la zona de la mar. De cara a demà, tot això anirà menys, però encara molts núvols, ruixats, precipitacions disperses, però hi ha molt menys entitat. I sí que divendres notarem una gran i notable millora. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Ara mateix mateix, circulació tranquil·la al llarg de la xarxa viària catalana, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web. Les úniques incidències que es registren a aquesta hora són els accessos tallats a la Conca d'Òdena i també les restriccions de circulació als passos fronterers. Recordem que només hi ha permesa la circulació del transport de mercaderies en aquests punts i també dels vehicles d'emergències. I pel que fa al transport públic, quina és la situació en aquests moments? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix, per un atropellament, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya circulen en demores que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat, circulen sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. I finalment, informa que l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità, ha acordat la suspensió temporal del pagament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona des de demà i fins al dijous 9 d'abril, atès que l'actual decret d'estat d'alarma només permet la mobilitat per a activitats i serveis essencials. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Mesures de prevenció contra la pandèmia del coronavirus en el context hospitalari s'haurien d'haver pres molt abans. Ha fallat la previsió. Així ho assegura el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes, qui fa autocrítica per no haver previst que el coronavirus s'estendria d'aquesta manera.
El que ha fallat és la previsió de tots, jo també m'incloc, de pensar que això seria una cosa que s'extendria molt. Tots vam pensar, quan va començar a baixar a la Xina, que el que havia passat és que d'aquí s'havien escapat uns quants casos, que això havia fet uns petits brots, el pacient de Mallorca, el pacient de Canàries, el pacient dels Alps, però que aquí s'acabaria. I de cop a Milà, a la zona de Milà, comencen a pujar i només 10 dies després comencen a pujar aquí. I llavors aquesta previsió de que això podia ser tan important no la teníem, no teníem comprats aquests tests.
De fet, a més de no tenir aquests tests en estoc, tampoc feien comptes d'haver de fer 100 proves diàries de detecció de la Covid-19, com estan fent actualment al Taulí. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El doctor Cervantes estima que la gent infectada amb pocs símptomes o sense és entre 5 i 10 vegades superior a la dels casos coneguts. La manca de tests, doncs, deixa molts casos per confirmar no detectats, però aquest nombre d'infectats elevats no és una mala notícia.
No és una mala notícia que hi hagi tants infectats. Entre altres coses, perquè quan calcules la mortalitat, si només has detectat els casos greus, sembla que es mori molta gent. Però si ho divideixes per quanta gent té el virus, llavors te n'adones que acaba sortint un 1%, que no és un bon número, perquè un 1% de 600.000 són moltes persones, però que no són el 10% que sembla que sigui ara. Jo crec que probablement, si tinguéssim capacitat d'aquestes proves per fer-les a molts malalts, ens adonaríem que la freqüència de gent que ho passa sense gaire símptomes és molt alta.
Comparant amb altres pandèmies, el test per saber si algú està infectat ha arribat molt ràpid. Per exemple, el de la sida va trigar 5 anys. Cervantes creu que entre el 2 i el 5% dels afectats no es recuperen i moren, però la gran majoria no. I posa com exemple que entre els majors de 90 anys, 4 de cada 5 se'n surten. El doctor, en canvi, sí que alerta que les xifres són molt pitjors que les de la grip, probablement 10 vegades majors, i encara no tenim al cos un historial de defensa contra ell.
El Vallès Occidental, de fet, concentra el 16% dels casos de coronavirus diagnosticats a Catalunya. En total, tenint en compte les dades d'ahir a les 9 de la nit, hi ha 2.559 casos confirmats a la comarca, 368 més que el dia anterior. Representa una crescuda de prop d'un 17% en només 24 hores. Són unes xifres que ha publicat l'Observatori del Consell Comarcal.
Pel que fa a Sabadell, és el municipi amb més casos del Vallès, 887. De fet, és la segona ciutat catalana amb més persones infectades després de Barcelona. Després de la nostra ciutat hi ha Terrassa, que tot i tenir una població semblant, només ha registrat 471 casos. Tot i això, és el municipi que més casos ha confirmat en les últimes 24 hores, un total de 112, a diferència de Sabadell, que n'ha comptat 67. Seguint el rànquing de municipis amb més casos, després de Sabadell i Terrassa, hi ha Sant Cugat amb 190 positius, Cerdanyola amb 184 i Rubí amb 134. Pel que fa al major increment de casos relatiu, l'augment més accentuat es produeix a Matadepera, amb un 58,3%, Rubí amb un 52%, Sant Quirze amb un 39% i Terrassa amb un 31%. A la part baixa de la taula hi ha Rellinars, on no hi ha hagut cap cas positiu de Covid-19, el segueix Gallifa amb un cas i Sant Llorenç Savall amb dos casos. Pel que fa a les taxes per cada 100.000 habitants, la pitjor situació la trobem a Ripollet, amb 255 casos. Després ja venen dues zones de Sabadell, el districte 6è amb una taxa de 246 i el 5è amb 245 casos per cada 100.000 habitants.
I entre els 887 positius de Sabadell hi ha Josep Maria Barrades, infermer del Parc Taulí. Ell està passant la quarantena a casa seva i els símptomes han començat a remetre. Josep Maria Barrades, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, com es troba?
Pues la veritat que ja molt bé, ja hem passat la fase perillosa, per dir d'alguna manera, la primera setmana, que és la que comences amb els símptomes, però ja quan arribes al 6è, al 8è dia, sembla que ja la cosa remet i comences a trobar-te molt més bé.
Com es va notar els primers símptomes? Com va intuir que podia estar contagiat amb la Covid-19?
Bueno, jo treballant a l'hospital com treballo, portava els últims 15 dies treballant 12-15 hores diàries i un dia plegues dient, ostres, tinc aquella sensació distèrmica de sensació de tenir febre, i te'n vas cap a casa, no? I arribes a casa com cansat, que ja és normal, no? Perquè físicament el trote d'aquests dies era bestial, però arribes a casa, t'acabes posant el termòmetre i dius, sí, tens febre, no? I malo, això té pinta de que ja l'he agafat, no? I ja comences amb una miqueta de mal de coll, te fa mal el cap, i a partir d'aquí dius, bueno, 2 + 2 = 4, no?
Uh-huh. Per tant, entenc que en el seu cas no es va arribar a fer ni la prova, simplement davant també del fet que vostè és sanitari al Parc Taulí, davant d'aquests símptomes, va decidir aïllar-se preventivament?
Sí, jo de fet vaig fer una prova 15 dies, pràcticament 15 dies abans, o no, una setmana abans de començar a tenir símptomes, i teòricament vaig sortir negatiu, tot i que me'n vaig enterar 15 dies després, el resultat. Uh-huh. Vaig sortir negatiu, però què passa? Que evidentment estàs en contacte contínuament amb pacients i estàs contínuament en contacte amb els mateixos professionals que molts, de manera simptomàtica, cursen amb el Covid positiu, sense saber-ho, i llavors hi ha moments que acabes baixant la guàrdia perquè acabes esmorzant junts o berenant junts, no? Uh-huh. De tenir-la de mascareta i al final entre nosaltres mateixos també hi arriba el contagi, no? I dies després pues, l'acabes agafant. Sí, sí.
Vostè està passant el seu aïllament a casa seva perquè uh-huh. el cas i els símptomes eren lleus, afortunadament. Quines sí. mesures de seguretat ha hagut de prendre? Com s'ha hagut d'aïllar al seu domicili?
Bueno, jo el que he fet és tinc la meva habitació, vaig fer fora la meva dona i tinc la meva habitació, que tinc un bany, no? I tinc la sort de tenir l'habitació ben adaptada amb el meu bany, uh-huh. i a partir d'aquí m'he quedat tancat a la meva habitació. Jo no surto fora de l'habitació. Normalment cada dia, matí i tarda, el que faig és netejar totes les superfícies amb lleixiu, rebaixat amb aigua, perquè és la millor manera de treure el virus de les superfícies. I a partir d'aquí intentar ventilar l'habitació molt sovint, jo dutxar-me cada dia, canviar-me de roba cada dia, i la manera de que no surti fora de l'habitació, no? El virus, i poder contagiar a la meva família, no? És per la que al final no pateixes per tu, sinó pels mm-hmm. demés, no?
Mm-hmm. I a banda de netejar i desinfectar l'habitació, com passa les hores? Perquè, clar, es deu fer llarg.
Bueno, sí, lo que pasa que el contacte amb l'hospital és tremendo, és continu, no? Sempre jo soc responsable d'una unitat i el meu equip està constantment en contacte amb mi, me pregunten coses, com estic, me demanen consells, jo pregunto com estan, o sigui, el WhatsApp és com, bueno, és una barbaritat, sembla mentida que el temps passa tan ràpid, mm-hmm. no?, amb el contacte que tens amb la gent, no? I estàs aquí i estàs pensant en tornar, no? Perquè és allò de... Bueno, aquí ara me recupero físicament una mica, no?, de tot el que hem passat, però amb moltes ganes de tornar-te a posar, no? Perquè allà necessitem gent, no?
Clar, ahir el doctor Manel Cervantes, el cap de malalties infeccioses, que ara també escoltàvem, deia que pràcticament estan en una situació de guerra. Estan utilitzant 2/3 de l'hospital, els estan dedicant només a atendre pacients per coronavirus. No sé si vostè mateix ha començat ja el compte enrere per poder reincorporar-se a la feina.
Sí, sí, jo estic esperant ara de fet, que ara cap a final de setmana em facin la prova, a veure si ja en surt negatiu, i poder-me reincorporar. I realment és que se li ha donat la volta a l'hospital com un mitjó, o sigui, és tremendo. Ha fet un canvi, l'hospital és irreconocible totalment, i sembla mentida que pugui fer tot el que s'ha fet, no? I sobretot és, amb un pla de contingència bestial que s'ha fet, que s'ha anat molt planificat i molt pensar un dia a dia de com va canviar les coses, i després amb el personal, no? Els professionals que s'han... hi ha gent que estem habituats, no? a cuidar pacients, al tractar amb el pacient agut, però hi ha molts professionals que no estan acostumats i que estan aprenent i reaprenent, no? a poder donar aquest servei a les persones, no? I tothom ha canviat de àmbit, la gent està treballant 12 hores, i la gent que està a casa, com jo, envia el missatge de vull tornar a treballar, no? O sigui, és tremendo el que els professionals estan fent i quina manera de tirar endavant tot això. És una meravella, no?
De fet, d'aquí els aplaudiments que cada dia a les 8 del vespre fem molts sabadellencs sortint al balcó, se senten reconfortats d'alguna manera pel suport que estan rebent per part de la societat?
Ui, i tant. Això és un suport moral tremendo, perquè, ja dic, la nostra professió no està pagada, no? No, ja no parlem de diners. Lo que realment gratifica és que la gent reconeixi la feina que fas, no? Són aquests petits detalls el que a tu te fan dir, ostres, jo m'he ficat aquesta professió per alguna cosa, no? I és això. Sí que és veritat que al final portem molts anys de moltes retallades, de moltes dificultats i d'una feina molt dura que fem en el nostre dia a dia, i que fins ara, que és ara quan te reconeguin tot això, no? Però fa molt temps que estem malament i que estem en condicions precàries, perquè els nostres governs han estat retallant, no? I m'agradaria que això servís perquè després la gent se torni a recordar de que estem aquí i lo important que és tenir una sanitat pública i de qualitat, no? I això ho hem de fer entre tots.
Amb l'experiència que està vivint aquests dies, amb aquest confinament, amb aquest contagi per coronavirus, quin missatge llançaria a la població sabadellenca?
Pues mira, lo primer és quedar-se a casa. És que no hi ha una altra. Jo tinc tota la meva família, està tancada a casa perquè són un contacte directe amb mi, que en teoria soc un positiu, seguríssim que soc un positiu, i l'única manera de no escampar-lo és quedar-se a casa. I aquest és el missatge clar que hem de tenir la responsabilitat de complir-lo, perquè a veure, la gent jove al final, doncs la majoria no passa res, ho podem passar d'una manera simptomàticament lleu, no? Però la gent gran són pacients de risc i no podem posar la vida de les persones per no tenir aquest punt de responsabilitat, sobretot això, quedar-se a casa.
Doncs ja ho sabeu, seguint les recomanacions del Josep Maria Barrades, quedeu-vos a casa, feu amb Ràdio Sabadell, evidentment. Josep Maria Barrades, molt bon dia i gràcies per atendre avui la nostra trucada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Notícies migdia.
Continuem endavant amb la implementació de l'estat d'alarma. Moltes empreses han hagut de tancar les seves portes temporalment i enviar els seus treballadors a casa fins que passi la crisi. N'hi ha d'altres, però, que han optat per reinventar-se. És el cas de la companyia sabadellenca Hugo Dax, dedicada a la confecció de camises. Des de fa 15 dies, els seus tallers cusen mascaretes.
La Georgina Ferrer, copropietària de l'empresa sabadellenca, explica que aquesta invenció va començar quan, durant els primers dies de confinament, va decidir cosir-se una mascareta per ella i va penjar-ne una imatge a les xarxes socials. A partir d'aquell moment, molts clients en van començar a demanar i així va ser com la mateixa Ferrer, la seva mare i la seva filla han començat a cosir mascaretes sense parar fins a aconseguir-ne més de 1.300. Des d'Hugo Dax, però, també s'han posat a confeccionar mascaretes per a entitats o residències que ho necessitin. Ho explica la mateixa Georgina Ferrer.
Em van posar en contacte amb un noi que ell el que fa és distribuir tèxtil sanitari, és a dir, a hospitals, a residències, a centres, i és això. El que fa és portar bates, tovalloles, gorritos, tot el que és així sanitari. I el nano aquest, pues, el distribuir tots aquests altres productes, el que va veure és que pues, la demanda i el dèficit de mascaretes era molt, molt, molt alt.
Qui vulgui comprar una d'aquestes mascaretes o conegui alguna entitat que en necessiti pot contactar amb l'empresa sabadellenca Hugo Dax a través de les seves xarxes socials i la seva pàgina web.
I l'empresa vallesana Accent Systems ha desenvolupat un dispositiu que permet identificar els contactes que ha tingut una persona que doni positiu per coronavirus. Tot plegat funcionaria amb polseres amb Bluetooth que guardarien a la seva memòria les altres polseres que han estat en contacte amb ella en els últims dies. Ho detalla el CEO d'Accent Systems, Jordi Casamada.
És un dispositiu que ens permet anar guardant en memòria quins són els contactes que hem anat tinguent al llarg dels dies gràcies a que les polseres s'escanegen unes a les altres, es reconeixen. Vale? Llavors, el que fem és calcular la distància que hi ha entre elles i si estàs a dintre del rang, que està estimat entre 1 i 2 metres, doncs llavors guardem la identificació d'aquella polsera en la memòria de contactes. Llavors, d'aquesta forma, si una persona doncs, comença a tenir símptomes del virus i es fa la prova i dona positiu, llavors el que ens permet aquest sistema és detectar amb totes les persones que ha estat en contacte els darrers dies.
D'aquesta manera es podria identificar de forma fàcil i ràpida les persones que podrien haver estat contagiades quan algú dona positiu per la Covid-19. Així no caldria aïllar per a tota la societat, sinó només els casos de risc.
D'aquesta manera, l'empresa defensa que l'impacte econòmic seria molt menor. Actualment reconeix que la situació a Catalunya requereix el confinament total, però s'hagués pogut evitar amb aquestes polseres que costen uns 10 euros. Com a idea inicial, consideren que es podria aplicar a col·lectius essencials de risc, com els sanitaris o els cossos de seguretat, també en zones geogràfiques concretes, com ara Igualada i la Conca d'Òdena. Sobre la incertesa que genera pel fet que fa a la privacitat i a les nostres dades personals, des de l'empresa asseguren que tota la informació està encriptada i que només la podria llegir el destinatari final, ja sigui una empresa o un govern, com podria ser el Departament de Salut. De moment, el sistema ja s'està utilitzant en algunes zones de l'Orient Mitjà, on pot ser útil per aïllar, per exemple, els treballadors concrets d'una gran empresa i no haver d'aturar tota la producció. A Catalunya el seu ús costaria més d'estar justificat, tot i que l'empresa defensa que el Departament de Salut ja compta amb dades personals sensibles com són els nostres historials mèdics.
Afegim un parell de punts més. La Universitat Autònoma de Barcelona dona per acabada la docència presencial aquest curs per la crisi del coronavirus.
Tot i així, es mantindrà la formació virtual durant el segon semestre. Així ho ha acordat l'equip de govern de l'Autònoma, que ara està redactant un document marc d'instruccions generals que cada centre de l'entitat educativa haurà d'adaptar a les seves característiques.
I la policia de Sabadell ha interposat 16 denúncies aquest dimarts a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre el punt de la mitjanit de dilluns a dimarts i les 12 d'aquesta nit passada. Es calcula que des de l'inici del confinament els agents han denunciat al voltant de 620 ciutadans per aquest motiu.
Esquerra Republicana reclama un dispositiu d'atenció específic per a la població gitana com a col·lectiu de risc davant la crisi del coronavirus. La formació ha presentat la demanda a la Junta de Govern local, assenyalant que un gruix important d'aquest col·lectiu no té les eines necessàries a casa seva per rebre informació o fer tràmits relacionats amb la situació actual.
Francisca Maia, regidora gitana d'Esquerra, alerta que molts dels tràmits i consultes s'han de fer per internet, mentre que moltes famílies no tindrien aquest recurs a casa. Per això reclama que es posi en marxa un telèfon que tingui tots els possibles dubtes i alhora gestioni les necessitats socials d'aquest col·lectiu.
Estem parlant que Sabadell té una població aproximada d'unes 9.000 persones gitanes, que suposarien un 4,2 o un 4,3 del total de la població de Sabadell. I no tota aquesta població gitana està en el circuit de serveis socials. Aleshores, el seu primer medi de guanyar-se la vida i de tenir una feina és la venda ambulant. I en aquest moment, com ja sabeu, s'ha cessat aquest tema, no tenen cap ingrés.
Maia apunta que el nou recurs també podria estar obert a persones d'altres col·lectius vulnerables per tal que ningú es quedi al marge mentre s'allarga l'estat d'alarma. En aquest sentit, lamenta que, de moment, el govern local encara no ha donat resposta a la proposta del grup municipal d'Esquerra Republicana.
I en clau general us expliquem que el coronavirus bat rècords de morts a Espanya amb 864 en un dia, en suma ja 9.053 i més de 10.000 casos positius.
Segons les últimes dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, al conjunt d'Espanya s'han registrat 102.136 contagis, el que significa un augment de 7.719 en les últimes 24 hores. En xifres absolutes, a tot l'estat ja han mort més de 9.000 persones. A les UCI dels hospitals, segons les dades del Ministeri, a hores d'ara hi ha 5.872 pacients, 265 més que ahir, una xifra inferior als últims dies. A Catalunya ja hi ha 20.000 casos i 1.849 morts. Ara mateix hi ha 1.769 pacients a la UCI i 5.701 estan recuperats.
La Generalitat començarà a tramitar els ajuts per a autònoms a partir d'avui mateix.
Els treballadors autònoms són un dels col·lectius més perjudicats i és que 6 de cada 10 treballadors per compte propi han suspès la seva activitat des que va començar la pandèmia de la Covid-19 i el confinament. L'ajuda del govern serà de fins a 2.000 euros per a cada autònom que pugui acreditar una pèrdua notable d'ingressos pel coronavirus, una prestació que no podran complementar amb cap altra ajuda ni pública ni privada.
Itàlia allarga el confinament, almenys fins al 13 d'abril. Les mesures restrictives es mantindran com a mínim fins després de Setmana Santa. I a més, a Grècia s'ha confirmat el primer positiu per coronavirus en un camp de refugiats.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Recte a final del Notícies Migdia amb la informació esportiva. El centre d'esports ha confirmat fa unes hores que també presenta un ERTO que afecta la totalitat dels seus treballadors. Això inclou, per tant, jugadors i cos tècnic del primer equip arlequinat.
Segons Bruno Batlle, el director general del club, és una mesura que s'ha intentat prendre el més tard possible, però l'allargament de l'estat d'alarma ho ha fet inevitable.
Hem esperat el màxim possible, perquè bueno, si es podia evitar, doncs millor, però donada la durada de l'estat d'alarma i la incertesa de la situació, doncs ja era totalment necessari presentar aquest ERTO. Al final, d'aquesta forma, el que podem fer és reduir l'impacte negatiu d'aquesta crisi i garantir l'estabilitat que actualment té el club. És important destacar que l'estabilitat està garantida.
El Sabadell és l'onzè club del grup 3 de segona B que decideix aplicar un ERTO, una tendència, doncs, que ja és generalitzada en el futbol davant la crisi del coronavirus. Batlle assegura que la plantilla arlequinada hi ha trobat absoluta comprensió.
Aquesta mesura també el que fa, doncs, és protegir jugadors, cos tècnic i treballadors, als quals hem d'agrair, doncs, moltíssim la seva comprensió i suport des del primer moment en aquest procés. I hem parlat personalment amb absolutament tots ells i ho han entès perfectament, ho han entès molt bé i s'han solidaritzat facilitant la feina. Així que és molt agraït.
D'altra banda, el centre d'esports mantindrà una quota de 25 euros per jugador de la base pel primer fill i de 15 a partir del segon, de cara al mes d'abril.
I una altra entitat que ja va aplicar l'ERTO fa uns dies, el Club Natació Sabadell, que ha decidit mantenir les quotes dels socis mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, una decisió que ha generat polèmica a les xarxes, però que, segons el seu president Claudi Martí, correspon a una mesura per garantir la viabilitat.
En una conferència telemàtica amb els mitjans, Martí va explicar que el club ha perdut entre el 30 i el 40% dels seus ingressos sense la venda de serveis. Més enllà de ser una qüestió legal i de buscar en el futur retribucions fiscals, des del carrer Montcada consideren que les quotes són l'única forma de cobrir unes despeses mensuals que es poden enfilar fins als 700.000 euros.
Necessitem una capacitat d'ingrés que és l'única que ens permet aquesta capacitat d'ingrés és les quotes dels socis per fer front als mínims pagaments indispensables perquè el club funcioni. És a dir, una part dels sous dels treballadors, que hem dit que complementaríem al 100%, que això representa bàsicament el 50% dels costos laborals que té el club, però a més fer front al pagament dels nostres proveïdors, dels nostres acreedors, dels nostres subministraments.
En l'àmbit esportiu, el president del club va avançar que l'Alent treballa amb l'escenari d'acabar l'Eurolliga de waterpolo femení d'enguany amb un altre format.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Doncs així acabem amb Notícies Migdia d'aquest dimecres 1 d'abril que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.